Tenen entre 57 i 77 anys i segurament van culpar-ho en el bug i van ballar aquesta cançó dels Jackson 5. Si estan jubilats, la seva pensió és alta, si treballen, cobren més que els joves, si s'han blindat perquè la precarietat no els arribi a afectar. Són la generació TAP, que ha motivat un assaig d'en Josep Sala i Cullell, en aquest cas un llibre publicat per Ara Llibres, de molt recent edició. Hauria de ser polèmic aquest llibre perquè és un atac directe a una generació que porta més de 3 dècades remenant les cireres i que resisteix a cedir el relleu. De fet, Cullell escrivia fa un temps en un article que aquesta generació ha manipulat el sistema per protegir-se a canvi d'arruïnar els seus fills i nets i ha salvat la crisi molt millor que els seus descendents. En Josep Sala i Cullell és professor a l'Institut de Trondheim, a Noruega, des de fa 13 anys. I avui m'ho anem a Noruega, m'ho anem pràcticament a l'Àrtic, per parlar amb ell. Molt bon dia, Josep.
Bon dia des de Noruega.
I gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Escolta, s'ha dit sempre que els fills ja viuen molt pitjor que els seus pares. Els fills que avui tenen 40, 45 o 30 anys, és la primera generació que viurem pitjor que els nostres pares. Tu, en el teu llibre, la teva hipòtesi és que els pares, això no és una vinentesa o no és una conjuntura en la que s'han trobat sense voler, sinó que han sigut part en que això sigui així, de forma deliberada. Aquest potser és el gran canvi en la visió d'aquesta realitat, no?
Sí, els que jo anomeno generació TAP o generació T es van trobar molts anys de creixement econòmic, són nascuts, com has dit tu, entre meitat dels 40 i meitat dels 60, o sigui que es van trobar la gran època dels 50 i 60, el miracle econòmic espanyol, el Pla Marshall, el New Deal, l'època posterior al New Deal, etcètera, etcètera. Llavors, a partir d'un cert moment, el que fan ells és començar a acaparar recursos. I el llibre et dona uns quants exemples. Un és el sistema de pensions actualment, que es pot dir moltes coses i és una qüestió polèmica. Però és cert que aquesta generació, que s'està jubilant amb unes pensions molt més altes que les de la generació anterior, de la gent que va viure la guerra i la postguerra, doncs ara això s'està pagant amb deute públic. I pagar amb deute públic vol dir que ells estan gastant aquests recursos del futur, per tant, quan d'aquí 20 o 30 anys ells ja no hi siguin i vulguin, i els següents necessiten escoles, necessiten vies de tren, etc, etc, doncs no podran pagar perquè hauran de pagar el deute que han contret aquesta generació actualment. Una altra és la doble escala salarial que es va implantar a moltes grans empreses, a moltes fàbriques, quan a partir d'un cert moment es crea una competició entre empreses o entre fàbriques de la mateixa empresa i s'exigeix de reduir massa salarial, els treballadors i els sindicats tenen dues opcions. Diuen, tothom ens reduïm una mica, o bé els que ja som a dins ens quedem igual, i els que entrin, doncs mira, cobrirem la meitat. I llavors crees un sistema que per fer la mateixa feina, categoria laboral, etc., el jove que entra cobra molt menys. N'hi ha molt més. Per exemple, un altre és el deute universitari, que sobretot afecta als Estats Units i Anglaterra, en què ara mateix, si vols estudiar una carrera, doncs has de contreure un deute de 100.000 dòlars. Uh-huh. Llavors, això vol dir que els d'aquesta generació TAP, que porten aquestes institucions, que són els catedràtics, que són els administradors, que ells van estudiar sense pràcticament cap deute, ells viuen molt millor, cobren millors sous, a costa d'aquesta generació jove que ha de contreure aquest deute per poder estudiar i tenir un títol.
Tu ets, tu tens 42 o estàs a punt de fer 42 anys.
Sí.
Tu ets un damnificat d'aquesta generació TAP. Et sents així?
A veure, els de la meva generació, que ens diuen a tot el món la generació X, no? A finals dels 60 i els anys 70, doncs nosaltres encara vam trobar uns anys de prosperitat, perquè quan vam acabar la carrera, fins que va venir la crisi financera 2008-2010, doncs vam tenir 10, 12, 15 anys per situar-nos, trobar feina fixa, més o menys, fer contactes, etc, etc. Per tant, nosaltres vam jugar com una espècie de loteria, que no ho sabíem. si aquells anys, per exemple, te'n vas anar a fer magisteri i vas entrar a una escola en feina fixa, doncs, mira, te'n vas salvar. Si vas anar a estudiar periodisme o vas anar a la construcció, doncs és probable que acabessis malament. Per tant, encara hi ha molta gent de la meva generació, i jo en soc un, que, mira, encara ens ha anat com ens van dir que ens aniria. Perquè aquesta generació TAP també ens va fer el discurs de que si que ells ja havien portat la modernitat, ja havien portat la prosperitat i ens havien fet entrar a Europa, per tant, tampoc calia que protestessin ni fer res de tot això. I que si nosaltres fèiem el que ens en dèiem, doncs al final doncs, ens podríem, i doncs, tindríem feina fixa i un piset, ens podríem casar, etcètera, etcètera. Per tant, nosaltres encara, mira, els grans damnificats són els següents, els nascuts a partir dels anys 80.
Aquesta generació TAP, aquest concepte, aquesta terminologia, és aplicable a totes, totes les latituds del món occidental? No sé, parles d'Estats Units, aquest deute doncs, que han de contraure els estudiants per estudiar, també passa al Regne Unit, en certa manera, i a l'Estat doncs, ho veiem amb els índices, amb els índexs d'atur juvenil, ho veiem també doncs, amb la precarietat en gent, doncs, bé, en un principi doncs, amb feines estables. Però, per exemple, vius a Noruega. A Noruega aquesta idea és aplicable també? O només és... o sigui, és extrapolable de l'Estat espanyol a Noruega?
A veure... Aquesta generació TAP amb aquestes característiques existeix a tot Occident. A tot Occident els diuen els boomers. Ara s'ha posat molt de moda l'hockey boomer i tot
sí,
això.
Sí, sí, sí.
Clar, a Espanya no se'ls pot dir boomers perquè, perquè aquest nom ve del baby boom que va haver a tot Occident després de la Segona Guerra Mundial. I la prova és que si mirem els últims presidents americans, Bill Clinton, George Bush fill i Donald Trump, tots tres són nascuts al mateix any, l'any 46. El baby boom just després de la guerra. Llavors, clar, com que a Espanya hi ha la guerra civil i la postguerra, amb unes característiques, evidentment, molt diferents, el baby boom va ser posterior, va ser a partir de meitat dels anys 60, és la meva generació. Per tant, no podia fer servir l'etiqueta boomer per parlar d'ells i per fer servir la generació TAP. Ara, les característiques són semblants a tot Occident, les característiques culturals. És a dir, és la generació que té com a referents doncs el maig del 68, els moviments contraculturals del final dels 60 i dels anys 70, la guerra de Vietnam, a Espanya tots van córrer davant dels grisos, etcètera, etcètera. I llavors van agafar, doncs, els 80 van llençar una mica per la borda tota aquesta ideologia i va començar a practicar una economia molt més conservadora perquè també els interessava. I llavors aquesta generació també ho ha sabut vendre molt bé, ha sabut vendre molt bé els seus referents culturals i amb molta èpica, com si ells haguessin transformat completament la societat i haguessin salvat el món de no sé què. Per això, quantes pel·lícules hem vist sobre la guerra de Vietnam, per exemple?
He detectat cert sarcasme o ironia amb aquest comentari de tots van córrer davant dels grisos. Fins ara, o sigui, la base, el fonament, diríem, més visible d'aquesta teoria de la generació TAP, d'aquest concepte, sobretot la diferència, les diferències econòmiques, no? Les condicions econòmiques amb què es van trobar i amb què s'han consolidat aquesta generació. Parlaves doncs, de les fàbriques, parlaves de les pensions, etc. Quins altres elements més de caràcter cultural, social, de cosmovisió defineixen aquesta generació en relació als que han vingut després?
Doncs els referents culturals són una mica... Els referents socials són una mica els que he dit, no? O sigui, ens n'han parlat molt sovint, que si la mort d'en Kennedy, que si la mort d'en John Lennon, etcètera, etcètera. Són els que fan la revolució feminista, per exemple, de la segona onada del feminisme als anys 70. I això ho saben mantenir molt bé. Si us hi fixeu, per exemple, abans, els nostres avis, doncs els actors de Hollywood, quan tenien ja una certa edat, doncs ja no podien treballar, o es retiraven. la generació dels James Stewart i tota aquella gent, no?, que era a la meva àvia. I en canvi ara els veiem amb 80 anys que en Robert De Niro, l'Al Pacino, continuen sent pel·lícules, no? Per què? Doncs perquè aquesta generació que els ha tingut com a ídols doncs, continua consumint aquests productes. I aquesta qüestió d'ocupar tot l'espai i de dir-nos doncs, que els següents, que ells són fantàstics i que els hi hem d'estar agraïts. El llibre explica un cas, que és quan hi ha les primàries als Estats Units del Partit Demòcrata, on gairebé tots els candidats tenen més de 70 anys, perquè Biden i Sanders i Elizabeth Warren tenen tots més de 70 anys, i hi ha un candidat milanista, que és aquell alcalde d'aquella ciutat petita d'Indiana, Pete Buttigieg, que és el primer candidat obertament homosexual a presentar-se unes primàries, etcètera, etcètera. I ell va a un programa de televisió presentat per aquest model, presentat per 5 dones, i unes quantes són d'aquesta generació TAP o generació Boomer. I el que fan, la Monty Goldberg, i el que fan és escridassar-lo. Li diuen, és que tots vosaltres, els joves, som els desagraïts, que no ens valoreu prou tot el que hem fet per vosaltres i tot el que hem fet transformar la societat, i vosaltres ara teniu un nou projecte vital i no ens agraïu prou tot el que hem fet. I llavors és molt curiós que aquesta generació que va reclamar a la seva època, va reclamar la joventut com un valor, trencar el conformisme social, etc etc, també perquè l'economia en aquell moment anava molt bé, com que segurament tenien la panxa plena, doncs van poder fer, és cert, moltes revolucions culturals, doncs ara que ells són grans, en lloc de valorar el que proposen els joves, doncs el que fan és mirar-los amb molta suspicàcia i fins i tot tot un candidat polític doncs escridassar-los en directe.
Uau. Aquí, tornant a l'Estat, hi ha un, diríem, un mite fundacional, hi ha un mite justificador de caràcter doncs, sociopolític, cultural, per part d'aquesta generació TAP. O sigui, m'explico. La generació TAP és aquesta que diu que vam portar la democràcia a Espanya, vam crear els fonaments doncs, de l'associacionisme, ja sigui les escoles, ja sigui a nivell doncs, de lluites al carrer, vam crear doncs, tota una xarxa doncs, d'equipaments i de moviments culturals. O sigui, hi ha ells es justifiquen de forma, diríem, conscient de perquè tenen una vida millor que els seus predecessors, ai, que els seus seguidors?
Sí. Els seus dos mites, evidentment, són la transició espanyola, perquè tot i els protagonistes principals siguin de la generació anterior, ells ja hi són, i evidentment haver-los portat a Europa i l'estat del benestar, etcètera, etcètera. Llavors, què passa amb aquesta generació? Que quan passa la transició espanyola, just després, a partir dels anys 80, i també comencen a arribar els fons europeus, es crea un enorme buit de poder, perquè cal crear unes estructures que fins llavors no existien, que era tot Occident i no existien. Llavors, aquesta generació tenen 30 anys acabats de fer, i són catedràtics d'universitat, perquè hi ha tot el tema dels PNNs de finals dels 70, primers 80, que són, les tenen la mateixa situació tant els professors associats a les universitats, i al final el govern espanyol, com que tots eren professors universitaris, doncs els hi arreglen i els fan tots funcionaris, en molts casos sense ni tan sols oposicions. Són directors de diaris, són alcaldes, perquè l'any 79 s'escollien una nova forma d'alcaldes amb 30 anys acabat de fer, a moltes grans ciutats, etc. Ocupen tots els espais, passen els programes matinals de ràdio, etc etc. I llavors el que fan és estan doncs, fins al nou segle i en alguns casos fins ara. I ells sempre fent aquest discurs que han portat la modernitat, que han portat la democràcia, etc etc. Què van crear? Doncs és cert, van haver de fer moltes coses perquè es començava des de molt avall. Sobretot, per exemple, des de les alcaldies es va fer una feina immensa. Però també, si tu trobes tot per fer i a més estàs regat pels fons que venen d'Europa, doncs potser tampoc és tan complicat. Potser tampoc ho van tenir clar. Això és molt més complicat, segur, ser alcalde ara, amb una població molt més diversa, amb una situació econòmica molt més complicada, que no pas ser alcalde en els anys 80.
Jo volia preguntar, estem parlant amb en Josep Sala Culler, ell és autor d'aquest llibre provocador, per què no dir-ho, La generació ETAP, publicat per Ara Llibres, de recent edició. Un treballador de 64 anys de la Nissan, per exemple, que ara es veu doncs, que li deslocalitzen doncs, la seva cadena de muntatge i que es queda al carrer. I que li parles a la generació TAP i et diu, si sóc un obrer que porto 40 anys treballant aquí. Com agafem aquestes, no sé si excepcions o més que excepcions, una realitat... no tots aquesta generació TAP són catedràtics o són professors universitaris o han sigut directius d'empreses o polítics, no?
Sí, és cert, evidentment. Home, quan fem l'anàlisi de les generacions, per exemple, evidentment posem tots els contemporanis al mateix sac. I és evident que dins d'aquest grup doncs, hi ha hagut uns líders, hi ha hagut una gent que hi ha participat amb més o menys entusiasme i hi ha gent que n'ha quedat fora. Igual que quan parlem doncs de gènere, quan parlem de classes socials, etcètera, etcètera. Per tant, l'anàlisi de grup. Home, aquest senyor de la Nissan, és cert que passen aquestes històries. Home, si té 64 anys, vol dir que li quedarà una pensió una mica més reduïda, però es podrà jubilar abans. Segurament li quedarà una pensió més alta, perquè si ha treballat en una indústria durant 40 anys, li quedarà una pensió bona. Li quedarà una pensió de 1.000 llargs. Per tant, segurament tindrà una pensió més alta d'aquella...
Que el sou del seu fill, sí.
Els seus fills i els seus nets, perquè el sou més freqüent a Espanya ara mateix són 1.000 euros. I les noves pensions, de la gent que ha cotitzat, és a dir, les pensions de cotització, ara mateix a Espanya són 1.300 euros de mitjana. Per tant, vol dir que s'està cobrant més. Per altra banda, és cert que ha votat també aquest senyor de la Nissan, no? Vull dir, aquest... Vull dir, ell segurament amb el seu vot va validar aquestes decisions polítiques que l'han acabat beneficiant. Dit això, és cert, i la gent que es queda feina, que es queda sense feina, doncs amb 50 llargs, doncs és cert que és un drama, i hi ha moltes situacions. Que passa que també, doncs, i en parlem molt, i se n'ha de parlar, i s'ha d'ajudar, és evident, però el que ens trobem és que els joves ho tenen molt pitjor, perquè és que ni tan sols tenen aquestes oportunitats. És a dir, la generació següent a la meva, la generació mil·lenista, que són els que neixen a partir dels anys 80, i que es troben la crisi del 2008 acabat, o sigui, se'ls troben quan són a l'estona a la universitat o comencen a entrar al mercat laboral, etc. Doncs aquesta generació no ha pogut consolidar encara una posició laboral fixa. I ara ens estem omplint els diaris d'articles d'aquests mil·lenistes que ja tenen 30 i escaig, diuen, és que jo continuo sent precari. I jo continuo compartint pis, i jo no tinc accés a l'habitatge. Perquè el senyor de la Nissan segurament es va poder comprar un piset amb una hipoteca a 10 anys, cert, amb els tipus d'interès, en aquella època eren molt alts, els anys 80, però amb una petita part del seu sou. Ara, l'accés a l'habitatge per la gent jove és que és pràcticament impossible, si no és que la teva família et pot cedir el pis, que mira, els avis i tot això. Però llavors ja no entrem en una qüestió de mèrit, sinó és un sistema gairebé feudal, no? Que el teu nivell de vida dependrà de l'herència que rebis.
La generació TAP tenia com a referents a Espanya gent com, no sé, Serrat, Paco Ibáñez, Lluís Llach, una sèrie de cantautors que s'escoltaven. Tenia com també referents, doncs, bé, polítics a qui es van creure, no? Felipe González, que van liderar doncs, una miqueta la transició democràtica i que parlaven de canvi, per citar-ne un, no? Tota aquesta gent avui... està molt acomodada i ha tendit doncs, cap a visions més conservadores. No, només cal veure de vegades qui signa, pels juglars, no? Qui signa segons quin manifest o diu segons què, no? En canvi, si els hi comentes, si tu els hi parles, si els envies una ressenya d'aquest llibre, s'ofenen la generació TAP. Els hi costa fer aquesta autocrítica? Creus que en realitat en són conscients, però que, en fi, aquell punt d'orgull no els hi permet fer una autocrítica?
No, no, i tant, aquesta generació, però tot el món, és una generació que el seu gran pecat serà la supèrbia. A veure, és que més a casa nostra s'hi afegeix una cosa. Ara ens ha tret aquest llibre sobre el conflicte generacional a Catalunya i a Espanya, i a Occident també. De llibres d'aquest estil, als Estats Units, a França, a Itàlia, al nostre entorn, se'n publiquen moltíssims cada any. I cada setmana hi ha mans articles sobre les generacions, boomers contra millennials, etc. A casa nostra, segurament, és el primer que s'ha fet, i en català segur. Llavors, això vol dir que aquesta generació, que també ha controlat les mitjans de comunicació, les editorials, etc., no li ha interessat que es parlés d'aquesta qüestió. No li ha interessat que es qüestionés el que s'ha fet. Perquè, a més, ara, aquesta generació fa dues coses. Una és fiscalitzar els més joves, vull dir, aquesta setmana hem tingut... A mi m'ha semblat, m'han fet una promoció fantàstica, aquest vídeo d'aquesta conya cridant Visca el rei d'Espanya, no? A més, sí que Boadella, Fernando Sabater, Can Espada i tota aquesta colla, un quin a favor, perquè és que... sembla que l'hagin fet per mi per donar-me suport. Llavors, per exemple, no sé, Pablo Casado, no? Que és un líder polític més jove, ara, quan se separa una mica, ja surt Aznar i la fa és de darrere, picar-li un trastó que no està fent el que tocava. Per tant, aquesta generació està fent això. I Felipe González és igual, no? De parlar contra Pedro Sánchez. Per tant, ells volen mantenir la seva ideologia i encara controlar el que fan els líders més joves. I la segona és el llegat. És que volen, a més, controlar la manera com passaran a la història. I han triat els successors, que els escriguin les biografies, i ara intentaran per tots els mitjans doncs, passar la història com la millor generació que hi ha hagut. El que passa és que això ho tindran complicat, perquè és que el llegat no l'escriu cada generació. El llegat l'escriu la generació següent i els que vindrem. I a mi el que em sembla és que els que vindrem veurem tot això que ens han deixat, veurem les estructures de l'Estat que ens han deixat, les institucions, la situació econòmica, etcètera, el canvi climàtic, veurem com ens han deixat l'enfonsament del model aquest socialdemòcrata, liberal, com se pugui dir, occidental, i quan haguem d'escriure la història els deixarem força malament, encara que a ells no els agradi.
Moltíssimes gràcies, Josep Sala i Collell, per aquesta conversa. Recordeu, la generació TAP, aquest llibre publicat per Ara Llibres, que parla d'aquesta generació d'avui entre 55 i 70 anys, que han viscut segurament millor que cap altra generació i que no resignen a cedir, diríem, el relleu al poder, segons Rebla, segons ho explica el seu autor, en Josep Sala i Collell. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.